except for me and you.
I l'Empar, que s'ha agafat això que hem explicat a la primera hora, el català perd la partida als patis de les escoles, sobretot a secundària i a les grans ciutats, on només el parlen un 14% dels adolescents. És el resultat d'un informe de la Plataforma per la Llengua, que a més alerta del risc, evidentment, que suposa que no només per la supervivència al català, sinó també per la cohesió social. Mar, Laura, Oriol, quina opinió es mereix aquesta dada, un 14% dels adolescents?
A mi m'han sobtat algunes coses de l'enquesta, me l'estava llegint d'una...
Només un matís, no és una enquesta, en aquest cas no l'hem preguntat als nens, sinó que
ells,
no, persones d'incògnit...
Sí, han fet una observació...
Han anat als...
Exactament quina ha sigut la metodologia, perquè no els interessa desvetllar-ho, suposo que de cara a futures...
Ara li podrem preguntar, perquè parlarem amb l'Òscar Escudé...
Perquè deien que era una mica...
Com el periodista que va a un lloc i no vol revelar la seva identitat per no alterar la realitat.
Em quedo una mica amb el que explicaven al final, que anava amb el sentit del que deia l'Empar, que és que sembla que la mare dels ous està en que a la secundària la percepció que es fa de la llengua catalana és que és una llengua acadèmica. I, per tant, el que falta, doncs, diguéssim que és això, un registre, diguem-ne, pop de la llengua catalana. Un registre dels youtubers, un registre... Això és un drama que, de fet, ha passat en moltes situacions de la història de Catalunya. És la situació aquella que s'explicava als anys 80 de Dallas i de la Suelen, és el que passava més tard amb Bola de Drac. El que passa, i potser això sí que és substancial en aquest cas, que ha canviat, és que aquesta mena d'entreteniment abans potser estava produït i era fàcilment canalitzable a través de mitjans de comunicació molt establerts i molt clars, mentre que ara, diguéssim, que la producció de l'entreteniment és una cosa que es produeix de manera molt més global i molt més, diguem-ne, ciutadana a través de les xarxes socials. Per tant, me la pesa el taler perquè és una mica difícil fer enginyeria sociolingüística amb quelcom que és orgànic.
Sí, és que és realment complicat. Hi ha unes quantes coses a comentar. La primera d'elles és que no sé què faran ara tots aquells que deien que les escoles es vigilava que parlaven els nens a l'hora del pati, que es vigilava, hi havia una espècie de comissari que obligava a parlar en català. No sé què podrien comentar sobre aquest informe. I segon, constatar una vegada més que és molt probable que Catalunya es pugui viure exclusivament en castellà, però no fer-ho exclusivament en català, que això és una obvietat que també aquest informe deixa clar, pel que fa almenys en els usos als patis de les escoles, que són els patis de les oficines al cap de 20 anys. Per
jo vull afegir una cosa, per això el que deia abans també, i això també tinc ganes de que ho preguntem ara, una mica, jo m'he estat fixant en la metodologia i explicaven una mica els usos en el tipus de localitat on es feien servir, llengua materna dels estudiants dels que s'estava observant i tal. Clar, també hi hauria una altra dimensió que es podria un endinsar i treballar més, que és la del Big Data, que és veure una mica fins a quin punt altra mena de dificultats o de desigualtats estructurals afecten a la llengua que s'està parlant al pati de cada barri. Perquè justament avui també teníem dades respecte als riscos d'exclusió social i de fracàs escolar en funció del barri on et toqui néixer. És a dir, anem en compte perquè són variables que no són mínimes, diguem-ne.
Laura?
Sí, a veure... Jo, per exemple, poso el meu exemple, no? Jo, escola pública a Argentona, on també és un poble, diguéssim, que governa la CUP, i també en la meva època, recordo, en l'institut, també es va posar una mica de moda que l'Uruguai o la percepció, doncs, per ser pop i modern, era parlar castellà. El que passa que jo això tampoc em genera cap alarmisme, no? Penso que les dues llengües conviuen a Catalunya i ha de seguir així, i que la manera que el català sobrevisqui és no només o no a través de la imposició, sinó a través de que sigui una llengua atractiva i que la gent la vulgui conèixer i la vulgui usar. O sigui, jo en la meva època ja us dic, o sigui, el castellà també entre catalanoparlants va haver un moment que va esdevenir la llengua popular, però molts altra gent vam decidir que volíem seguir aprenent el català i cada cop parlar-lo millor, no? En aquest sentit, per exemple, la cançó de Rosalía en català crec que ajuda, sí. Crec que ajuda a fer-la mainstream i que ajuda des d'un sentit positiu, que és a través de l'art, del talent i de que no sigui una imposició, no? Que sigui una cosa que la gent percebi com atractiva. I en aquest sentit potser hem de fer també autocrítica i veure per què el castellà és més atractiu. Potser per això dels youtubers, perquè també és una mica ara mateix, perquè m'entengueu, l'idioma prohibit en el sentit de que no és el que parlen els professors en l'escola i que, per tant, doncs, sembla més alternatiu i potser per això també doncs, es parla més. No? Per altra banda, això de que el català contribueix a la cohesió social, jo no sé, jo me'n recordo que vaig llegir la Mercè Vilarrúbies, que és una professional que defensa el bilingüisme a Catalunya, i deia que no hi ha cap estudi, que no s'ha comprovat mai que això sigui que la cohesió social catalana passi per la llengua, no? Sobretot quan hi ha dues llengües tan similars, no? Com és el català i el castellà, que vull dir que això podria ser veritat en entorns on de debò dues llengües són incompatibles entre si o no s'entenen, no? Per tant, jo, en aquest sentit, també a vegades crec que hi ha uns quants mantres sobre el català, com elevar-lo a part de la identitat del poble català, i jo crec que la identitat del poble català i la cohesió del poble català no passa per la llengua.
Deixa'm dir algunes coses clar. És a dir, si en un territori hi ha llengües, que les llengües siguin incompatibles... Això no existeix, ja no sé, que ho vulguin els parlants. No hi ha llengües incompatibles.
No, em referia que no s'entén que són tan diferents una de l'altra que sí que genera que no hi hagi cohesió social.
Llavors, per exemple, jo què sé, a Barcelona es parla molt l'urdú, per exemple. Hi ha gent que parla urdú i parla català i parla castellà. És a dir, això depèn dels parlants. L'atractivitat d'una llengua és desitjable. Sempre és desitjable, però quan una llengua, per exemple, és obligatòria, suposem el castellà a Madrid, l'atractivitat no és una qüestió que sigui tractable. És a dir, la llengua està molt bé que sigui atractiva, però és útil. La qüestió és que sigui útil.
Sí, però per això t'ho dic, és que el castellà, encara que no estigui obligat, és una llengua que es parla... És la tercera llengua més parlada del món.
Correcte.
El xinès, després l'anglès, després el castellà.
Sí. El que vull dir és que... No parlava de nombre de parlants, perquè és evident que el castellà té molts parlants i el xinès i tot, hi ha moltes llengües que tenen molts parlants. Jo el que dic és que quan una llengua és obligatòria en un estat, suposem l'anglès a Anglaterra, no es parla d'atractivitat. Aquella llengua és útil.
Evidentment.
Llavors, el català, com que no és obligatòria, sí que hem de parlar de la seva atractivitat. I això
no, però jo no
és una
parlo...
trampa.
Abans que us embranqueu, deixeu-me...
Anego la major, és que jo en aquest sentit penso que el castellà i l'anglès no tenen cap necessitat de ser obligatòries, però perquè ja són universals.
Perquè ja són obligatòries.
Quan es parla de català,
no tenen cap necessitat de ser obligatòries perquè ja són obligatòries en els seus països.
No, però és igual, també sobreviurien. El que vull dir és que el català segurament tindria més dificultat per sobreviure, però com també el té, o sigui, com també el té l'italià, l'italià fora d'Itàlia no serveix
de gaire. No, però Itàlia sí, perquè és una llengua obligatòria a Itàlia, com és
sí,
natural.
Sí, però que vull dir que jo entenc que es parli d'atractivitat en aquests termes, no en res més. Vull dir, està en una situació que conviu amb una altra llengua que és molt més poderosa.
Les llengües sense estat, que no,
bueno,
no són obligatòries...
Bueno, una generalitat que la prioritza i la promociona.
Abans que us embranqueu, que ja us esteu embrancant una miqueta, deixeu-me saludar l'Òscar Escudé, president de la Plataforma per la Llengua. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que l'hem tingut escoltant una estona. Han sorgit a la taula algunes preguntes, com per exemple sobre el mètode que s'ha fet servir per fer aquest estudi, aquest informe. De fet, d'entrada el que tenim entès és que han estat unes persones que d'incògnit han visitat 50 centres de 35 municipis dels municipis més poblats de Catalunya en àrees urbanes. Entenc que equilibrats també a nivell de parla catalana, parla castellana o de barreja lingüística. Ens pot explicar una miqueta quin és el mètode que s'ha seguit i si s'han tingut en compte també condicionants socioeconòmics.
Sí, tot això s'ha tingut en compte, però abans és que estava escoltant el que dèieu i hi ha coses que realment les he de comentar. Aquí estava... No sé qui és la senyora que estava parlant.
La Laura Fàbregas.
Que a l'Empar li conec la veu, a l'altra senyora no.
Laura Fàbregas.
La Laura Fàbregas és de Madrid.
Bé, doncs, no em diguis senyora,
sisplau. La senyora Fàbregas. Home, em fa molta gràcia que digui que una llengua sigui d'imposició, sigui imposada o no. No sé si sap, i si no ho sap, ara ho sabrà, que l'espanyol té més de 500 lleis i disposicions de tot tipus que la fan obligatòria a tot l'Estat. Per tant, això de llengües imposades i no imposades, no fem riure, home, no fem riure.
Mira, un, ho he matisat. Dos, he dit que és la llengua vehicular a Catalunya, a les escoles públiques. En aquest sentit, em referia a imposada. No ho he dit amb cap connotació negativa. Vull dir, es pot tornar a escoltar. O sigui que, sisplau, aquí
no,
tampoc...
No, però és que no hi ha matització.
Siguem talibans fonamentalistes de la llengua.
No, ningú és talibans.
No, hi ha matització possible. Hi ha les lleis que hi ha, que no són equiparables a la protecció legal que té el català.
Però és que no és ni Tomàs. És que tornem-hi, ni Tomàs.
Un moment, deixem parlar...
Home, sí, interpel·lant directament.
Ho sé, ja l'he escoltat contestar.
És la igualtat. O sigui, si volem que les llengües tinguin igualtat d'oportunitats i que els parlants tinguin igualtat de drets, s'ha de posar les llengües al mateix plànol i evidentment, no ho estan. O sigui, el català és l'única llengua de l'Europa Occidental amb 10 milions de parlants que té la desprotecció legal que té en pràcticament tots els àmbits. I moltes vegades, on té protecció legal, els governs no apliquen aquella protecció legal. O sigui, no fan que aquelles lleis, que sí que estan bé, es compleixin de veritat. I això ho diuen, per exemple, sense anar més lluny, els experts del Consell d'Europa que avaluen el compliment per part dels estats de la Carta Europea de les Llengües Regionals Minoritàries. I això, molt recentment, ha sortit l'últim informe i si el comparem amb els informes previs en quant a l'estat espanyol, veurem que no ha variat res. Vull dir que els advertiments que havien fet aquests experts no s'han complert durant 16 o 17 o 18 anys que Espanya fa que Espanya va ratificar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Això per una banda. Llavors, en quant a la metodologia, sí, ha sigut una observació en els, crec que eren 750 estudiants i 50 professors, en un taller de conscienciació d'un altre tema que no tenia res a veure amb la llengua, sense que l'observador interactués per res amb els alumnes, i només, o sigui, a part de fer el taller que van fer, el que s'observava llavors era la llengua que triaven tant professors envers els alumnes com els alumnes entre ells. I això és la manera, diguéssim, científicament correcta de fer un estudi d'aquest tipus.
Mm-hmm. En el vostre estudi aneu més enllà? Feu alguna mena de propostes de què es pot fer?
Bé, hi ha propostes de tot. O sigui, en l'estudi en si no anem més enllà. L'estudi recull les dades i ens dona els resultats. I el que sí que tenim és propostes de l'entitat, de la Plataforma per la Llengua, que ja hem començat a parlar amb diferents sindicats, amb les àrees d'educació de diferents sindicats i associacions de pares, per una banda, i amb el govern, i a partir de la tardor farem una campanya que d'entrada tindrà com a objectiu que se'n torni a parlar de manera positiva i sabent dades, perquè una altra cosa que cal dir és que una de les raons d'haver fet aquest estudi és que havíem sentit moltes coses des de sectors, diguéssim, preocupats per la situació del català, gent que deia que els patis de les escoles només es parla castellà, i des de sectors contraris a la normalització del català s'havia dit això que ja heu dit abans, de que hi havia inspectors lingüístics als patis de les escoles.
Sí.
Però no hi havia cap estudi amb dades fefaents sobre aquest tema, i ara ja en tenim un. O sigui que a partir d'aquí podrem saber si en fem un altre, nosaltres, el govern o qui sigui, si això millora o s'està igual o empitjora. O sigui, a partir d'ara tenim un punt de partida comprovable. A partir, i tenint en compte el que també heu dit, això és zones urbanes. Són les 35 municipis més grans de Catalunya.
Uh-huh. Una de les coses que expliqueu en l'informe és que el català els joves no l'identifiquen ni com un instrument atractiu, ni útil, ni tan sols propi. És a dir, que la tendència que identifiqueu és que acabi sent una llengua d'estar per casa?
Bé, no, això no és directament extrapolable al que acabi passant d'aquí un temps. Vull dir que molts d'aquests adolescents...
No, dic que és el temor, no? Seria el temor.
Uh-huh. Home, sí, clar, evidentment, això és el que no volem. Però que fins i tot tenint en compte la gravetat de les dades, que són òbvies, un 14% als instituts de secundària és el que en diem una emergència lingüística, però fins i tot tenint en compte això, no vol dir que d'aquí 10 anys, quan aquests nois tinguin al voltant de 25 anys, continuaran parlant només el 14% en català. Això sembla, els lingüistes que en saben, sembla clar que això augmentarà, o sigui, no és una projecció directa al llarg del temps, però igualment la situació és la que és. Vull dir que amb un 14% a secundària i amb un 35% a primària no ens podem donar per satisfets.
Una altra cosa que ha sortit sobre la taula és aquesta cohesió social que vostès consideren que està en joc si el català segueix en aquestes xifres. Ho pot desenvolupar?
Sí, tant, home, això és fàcil. O sigui, primer tenim el sentit comú. Si tu estàs en un lloc que hi ha dues llengües i tu només en parles una, doncs, evidentment, et falta alguna cosa. Poc o molt, alguna cosa d'aquell lloc on tu vius t'estàs perdent. Però aquest poc o molt es concreta dades del baròmetre d'opinió pública de Catalunya 2018 de l'atur. Llavors, situem-nos. Castellanoparlants que no parlen mai català, 21% d'atur. Castellanoparlants que sí parlen català habitualment, 11% d'atur. i catalanoparlants, 11% d'atur. Això és molt important. Això vol dir que, per una banda, la gent que domina les dues llengües tenen més oportunitats laborals, cosa que, torno al primer punt, sembla de sentit comú, però és que, a més, jo crec que aquí hi ha una cosa de la qual ens hauríem de felicitar tots, que és que no es discrimina per origen. O sigui, els catalanoparlants originals, diguéssim, i els catalanoparlants, o sigui, els castellanoparlants, que també parlen català, i insisteixo en aquest també, no vol dir que exclusivament, sinó que també parlen català, tenen el mateix percentatge d'atur. Vol dir que no estem discriminant la gent per si ve d'un origen o d'un altre, sinó que la discriminem per les seves capacitats. Per la seva... No, la llengua no, perquè el castellà el parlem tots. El discriminem per les seves capacitats, cosa que sembla lògica, que diguéssim, com més ben preparat estàs, doncs més oportunitats laborals tens. Doncs senzillament el que volem és una societat on tothom tingui el màxim d'oportunitats, i el màxim d'oportunitats aquí passa per saber les dues llengües com a mínim. Òbviament després vindran altres també, de l'anglès i de més, però el català i el castellà, la nostra voluntat és que tinguem una societat on tothom les domini.
I la resposta només institucional a això, és a dir, fer campanyes o actuar legalment, és suficient? Perquè aquests dies estem instal·lats en el debat de si li hem de parlar o poder parlar al mòbil o a la torradora en català. Això és una cosa que es pot incentivar via llei, però també tenim afirmacions com no, que Netflix és més perillós que el franquisme, com si diguéssim pel català, en tant que el que deia l'Empar, no? Les coses atractives que els nostres joves poden percebre arriben en anglès i arriben en castellà. No sé quina és la manera de trencar aquesta frontera, al cap i a la fi és amb suposo l'acció de cadascú.
Arriben en castellà i els pares que volen els diuen no, tu has de mirar en anglès subtitulat en castellà. Com per exemple Stranger Things, que és la sèrie que estan veient els joves adolescents ara. És a dir, la possibilitat de veure-ho, ni que sigui subtitulat en català, no existeix.
Aquí s'ajunten moltes coses. Hi ha una part de diguem-ne legal o de manca de poder polític, digue-li com vulguis, és evident. I després hi haurà, òbviament, també una part de sensibilització social i una part que haurem de fer els ciutadans. El que no podem creure'ns és que tot ho hem de fer nosaltres, diguéssim, voluntàriament, jugant. És com si jugues un partit de futbol que el camp fa pujada i la porteria a la que has de marcar tu el gol és més petita que la porteria on te'l marquen a tu, que és en la situació que, més o menys, estem jugant ara els catalanoparlants. Hi ha coses, per exemple, de la torradora, diguéssim, hi ha coses que empreses aquí ens diuen que no es poden fer per motius econòmics i, en canvi, les fan en hongarès o en danès, que tenen els mateixos o menys parlants que el català. L'hongarès i el danès no són motius econòmics, diguéssim. O sigui, i això, en part, és senzillament exigir-ho per llei. I si s'exigeix per llei i aquesta llei es fa complir, que aquesta és una altra, que també en sabem molt aquí de fer lleis que no es compleixen, tant un govern com l'altre, doncs llavors estarem en una situació diferent. Podrem jugar, com a mínim, el camp del partit estarà pla i les dues porteries seran iguals.
Doncs no sé si hi ha més preguntes.
Jo tinc una pregunta pel senyor
l'Òscar Escudé.
De Plataforma per la Llengua. Sí. És saber si tenen comptabilitzat el pressupost que dedica la Generalitat per la protecció de la llengua. Jo no ho sé, ho desconec i per això li pregunto.
Jo la veritat és que de memòria no el sé, però deu ser públic, vull dir que segur que es pot trobar fàcil.
Segurament està dividit en moltes partides i disseminat en moltes partides.
No, de memòria no el sé, la veritat. No ho sé.
D'acord, gràcies.
Doncs alguna altra pregunta?
No,
jo em quedo amb les ganes d'això que us comentava abans, de saber una mica com s'ha fet, és a dir, com s'ha avaluat els altres factors, per exemple, de pobresa o de desfavoriment, que no estan directament vinculats a la llengua, com influeix això o no influeix. Ho dic per les dades que sortien avui.
Com influeix en què? En
l'ús social del català.
En aquest estudi, o sigui, clar, nosaltres sabem en quins escoles i instituts hem anat, i en aquest estudi concretament s'ha dividit les escoles i instituts en tres grups, segons el que en diem nosaltres, però no ens ho hem inventat nosaltres, això és segons unes dades de l'IDESCAT de 2011, que surten cada 10 anys, per tant són les últimes disponibles que hi ha, que és la CLA, que vol dir Condició Lingüística Ambiental, que té... o sigui que això és com la variable que determina si aquella zona, teòricament o a la pràctica, basada en enquestes, és més... catalanoparlant o més castellanoparlant. Llavors hem fet tres segons el, aquest esglaonat, diguéssim, hem fet tres escales de CLA alta, que vol dir...
Vaig a refer la pregunta, a veure si s'apentem millor el que a mi m'amoïna. És a dir, s'ha previst que hi ha escoles en les quals van a parar alumnes que només parlen català o que només no el parlen? És a dir, el fet de que hi ha pares sí, que trien... És això és està tabulat, diguéssim.
Que només parlen català és bastant impossible, eh?
Bueno, pregunto.
Mira, perquè us feu una idea, de que només parlin català, tenim una sola escola, entre primària i secundària, i de que hi hagi 0% de català, hem tingut 16 escoles, entre primària i secundària. Però sí, tot això jo crec que és la variable aquesta, el que m'estàs preguntant, la variable de si és una zona més o menys catalanoparlant.
Jo crec que la variable que preguntava la Mar és si s'ha calculat, o si s'ha tingut en compte el nivell socioeconòmic de l'àrea on està cada escola.
Correcte. Perquè...
En aquest estudi en concret no, però amb les mateixes dades, sabent on estan els instituts...
Clar, es poden creuar per renta.
Podria creuar i saber, sí. Però en aquest estudi en concret no ho hem fet, això.
Doncs, Òscar Escudé, president de la Plataforma per la Llengua, moltes gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu, gràcies.